En època de crisi com la que estem passant, el que més pateix és la cultura. No cal dir que falten diners, els creadors culturals i socials veuen mancances a l'hora d'organitzar els seus actes i activitats que en èpoques, podríem dir, entre cometes, normals, doncs això no passaria. És per aquest motiu que cal recórrer a l'administració per aconseguir els diners necessaris a través d'alguna subvenció que permeti poder continuar amb les seves activitats. Així és com es mantenen els petits teatres o les diverses sales de creació. Estaríem parlant del Sant Andreu Teatre o la Nau Ivanov, en el cas dels nostres barris. També hem de parlar de les entitats que hi ha dins els centres cívics o biblioteques. Estem parlant d'espais que, d'una manera o altra, pertanyen a l'Ajuntament o reben diners de les institucions. Ara bé, què passa en el cas dels grans teatres o cinemes? Doncs ja no estem parlant d'entitats que pertanyen a cap ajuntament, sinó entitats que intenten sobreviure amb els diners que els ciutadans paguen per veure els seus espectacles o projeccions en el cas del cinema. Parlem de cinema. Avui ens hem llevat amb la notícia que els cinemes Lauren de Sant Andreu tanquen les seves portes i han abaixat per darrera vegada les seves persianes. Ens trobem en un cas en què els andreuencs hauran de deixar el seu barri per poder gaudir de la projecció d'alguna pel·lícula. Doncs mireu, no ho trobo bé i més tenint en compte que no és l'única sala que té manca de diners i no per això es tanca. Tal com us deia, els teatres també passen per una mala època i continuen oberts. Doncs ara l'única sala de la que podien gaudir els andreuencs ens deixa orfes de cinema. Tot això portarà problemes adjacents, com de quina manera es pagarà els empleats que hi treballaven. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, que et parlarà d'acompanya en Jordi García.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
I com sempre, ben acompanyats, avui tenim les vies tècniques, com cada dia, en Xavi Álvarez. També davant meu tenim l'Anna Preses, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Noemí Escribano, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I no podíem començar d'altra manera, els cinemes Lauren de Sant Andreu tanquen portes.
El cinema Lauren de Sant Andreu ha baixat per darrera vegada les persianes. L'empresa ho ha comunicat als 13 empleats per telèfon el mateix dia del tancament. Segons els treballadors, la companyia no té intenció de pagar-los la liquidació per acomiadament. Per exigir les seves indemnitzacions, els treballadors no descarten tancar-se dins les instal·lacions del cinema en senyal de protesta. L'empresa alega els problemes econòmics com causa del tancament. Amb la desaparició del Lauren de Sant Andreu, el barri perd l'últim cinema que hi quedava. Amb les sales del centre comercial La Maquinista, ubicat al Bon Pastor, com a única alternativa a la zona.
Bé, almenys doncs, a prop de Sant Andreu sí que podrem anar al cinema, a La Maquinista. Doncs parlem d'una altra informació que tenim avui amb nosaltres. El nombre d'àpats socials a domicili va créixer un 60% a la ciutat.
El Pla d'Urgència contra la Pobresa, aprovat per l'Ajuntament el maig de l'any 2000, amb una inversió de prop de 150 milions d'euros, tenia com a màxima prioritat la cobertura de les necessitats alimentàries de les persones més necessitades. Ahir, el tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà, va oferir un primer balanç del que ha representat aquest esforç en la distribució d'àpats socials a domicili. Durant l'any 2010, es van arribar a repartir 10.500 àpats cada mes, un 60% més que l'any 2009, en què es distribuïen mensualment una mitjana de 6.500 àpats a la ciutat a través dels serveis d'atenció domiciliària.
Molt bé, i hem de dir que entre els últims menjadors socials en obrir, el passat mes de setembre, hi ha el de Nou Barris i també el de Sant Andreu. I una altra informació ens porta ara cap a la Trinitat Vella, cap aquí mateix. Ja hem de dir que avui és l'últim dia per poder optar al sorteig d'horts urbans a la Trinitat Vella.
Sorteig de 4 parcel·les i creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu que tinguin 65 o més anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola.
Quines serien les condicions per accedir-hi?
Són les següents: viure al districte de Sant Andreu, tenir més de 65 anys i estar jubilat, estar capacitat físicament per al treball agrícola, fer la sol·licitud dins el període especificat més avall, no conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s'hi hagi adjudicat una parcel·la, no haver estat anteriorment adjudicatari d'una parcel·la del projecte Horts Urbans, les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic entre la llista d'admesos. El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de Sant Andreu durant el període d'inscripció. I bueno, teniu fins avui per poder inscriure-us. I
ho heu de fer a l'oficina d'atenció ciutadana del districte de Sant Andreu, que es troba a la plaça Urfila número 1.
Correcte.
I els documents?
Els documents són la instància de sol·licitud, que també s'aconsegueix a l'oficina d'atenció ciutadà, el certificat de convivència també s'aconsegueix aquí a l'oficina d'atenció ciutadà, i la fotocòpia del DNI.
Molt bé, doncs que sapigueu que avui és l'últim dia per optar al sorteig d'aquests horts urbans a la Trinitat Vella, i això sí, heu de tenir més de 65 anys i estar jubilat. Doncs un altre punt important a tenir en compte és que s'ha obert un nou punt verd de barri a Sant Andreu Nord.
L'horari d'aquest equipament és de dilluns a dissabte de 9:15 a 2:00 i de 4 a 8:15. Els diumenges i festius és tancat. Sant Andreu Nord ja disposa d'un equipament ambiental per lliurar-hi els residus domèstics, que no poden dipositar-se als contenidors dels carrers. És a la plaça Miquel Casablanca i Joanico, amb el carrer de Bertrina.
Molt bé, doncs hem de dir que aquesta nova instal·lació poden lliurar-se residus reutilitzables, residus reciclables, també hem de dir de residus especials, i tot això doncs aquí en aquest nou punt verd que es troba al barri de Sant Andreu Nord. Més coses, el túnel del tren d'alta velocitat de la Sagrera estarà acabat l'any 2011, segons diuen.
Aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat de la Sagrera a Sants si el ritme actual de construcció es manté. A una velocitat mitjana de 14 metres diaris excavats i un cop engestit més de la meitat del túnel, que ja ha deixat endarrere el carrer Mallorca i la Diagonal per enfilar la recta final pel carrer Provença fins a Sants, la tuneladora Barcino hauria de treure el cap pel pou de sortida del carrer Entensa l'estiu que ve. És viable i recomanable perquè permetria disposar gairebé d'un any i mig per instal·lar les vies i els equips de senyalització, il·luminació i seguretat, i també per fer les proves de circulació per poder complir el compromís del govern espanyol, la posada en funcionament el 2012.
Tenim més informacions encara per comentar-vos, com per exemple aquesta convocatòria de rehabilitació 2011.
Ha entrat en vigor la nova convocatòria de rehabilitació per l'any 2011. Aquesta convocatòria inclou tots els programes de rehabilitació de vivendes i habitatges amb subvencions a fons perdut, i se'n facilita la seva tramitació mitjançant la xarxa d'oficines d'habitatge de Barcelona. Trobareu tota la informació a la web del Consorci per l'Habitatge de Barcelona.
I hem de dir que aquesta setmana s'ha obert el nou horari del punt d'informació juvenil Garcilaso.
Des del 17 de gener del 2011, el punt d'informació juvenil Garcilaso canvia els horaris per adaptar-se millor a la demanda d'usuaris i usuàries. El nou horari és de dilluns a dijous de 4:45 a 9:00, els divendres de 3:00 a 8:15 i de dilluns a dijous de 10:00 a 2:15.
Molt bé, així doncs tanquen dilluns al matí i en el seu lloc obriran el dijous al matí. Més coses, encara parlem d'obres de millora al carrer de Sant Mateu.
Continuen les obres d'arranjament del carrer de Sant Mateu en la seva totalitat, accés Rambla de l'11 de setembre i accés al carrer de Santa Coloma, per tal de millorar-ne l'accessibilitat i la circulació dels vianants. Les actuacions consistiran en la remodelació de la calçada i la renovació de les voreres, tot transformant la secció del carrer en plataforma única, sense aparcament. Per aquest motiu, aquest tram de carrer es veurà afectat per un tall de trànsit. L'accés als vehicles d'emergència i de serveis es garantirà en plena normalitat, així com el pas al veïnat i als garatges particulars.
També s'estan realitzant obres de millores a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista.
Continuen les obres de millora de la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïlla entre el carrer de la Barcelonesa i el Passeig de l'Havana. Tot així, el parc romandrà obert en plena normalitat.
I hem de dir que comencen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Aquest cap de setmana podreu conèixer la manera de treballar de 3 escoles. Quines són?
L'escola Ramon Llull, amb adreça al carrer Biscaia 439, avui de 4:45 a 7:15. L'Escola Jesús Maria de Sant Andreu a l'Avenida Meridiana 392, demà de 10 a 1. I l'Escola Sagrada Família, que la seva adreça és al carrer Arquímedes 60, ESO i batxillerat, demà de 11 a la 1.
I també hem de parlar del Sant Andreu, de l'equip d'aquí, dels nostres barris, i és que doncs, hi ha una novetat al pàrquing del camp del centenari del Sant Andreu.
Com es fa des de la temporada 2007-2008 al pàrquing del Narcís Sala, el club ha decidit posar un controlador al pàrquing del camp del centenari per tal d'assegurar el bon ús i coordinació del mateix, evitant així problemes de conducta. Tot plegat, la decisió ha estat presa com a conseqüència de les obres d'infraestructura de la línia d'alta velocitat AVE, ja que s'ha calgut tallar gairebé tots els accessos, deixant única i provisionalment l'accés per Rambla Prim. Posteriorment tallaran també Rambla Prim i podrem accedir per Riera d'Horta des del carrer Santander.
Molt bé, doncs aquestes són les informacions que us podem dir des d'aquí, des d'aquest programa. Segurament doncs, algunes d'aquestes seran ampliades en el programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem després amb una entrevista que ja us tenim preparada. Això serà d'aquí un moment.
Calaix.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Ens trobem al SAT, al Teatre Sant Andreu, amb companyia d'Òscar Rodríguez, director del teatre. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, expliqui'ns com funciona aquest teatre, obres que es fan...
Doncs mira, aquest teatre que ara aquesta temporada que estem és la tercera temporada estable i regular i és la quarta temporada des que hem començat nosaltres a gestionar-ho. Doncs funciona fent, per exemple, tres línies de programació. Fem espectacles per adults, fem espectacles familiars, infantils, i fem també molts espectacles de dansa. I fem, dins d'aquests espectacles familiars, també doncs, una programació per totes les escoles, per les escoles durant la setmana. La programació la fem anar des del dijous fins als diumenges, la programació en obert, i després la programació infantil es fa els dissabtes a la tarda, els diumenges al matí, a les 12, i la programació de dansa doncs, l'anem barrejant, l'anem intercalant. Es fan 4 dies seguits, o es fa 4 dijous de cada mes. La manera de funcionar, que és un teatre municipal, és un teatre del districte de Sant Andreu, de l'Ajuntament de Barcelona, on hi ha una empresa privada que es diu 08030, gestió teatral, i aquesta empresa és qui fa la programació i qui fa tota aquesta gestió de la sala.
Llavors, les companyies que representen les obres de teatre, les escolliu vosaltres o volen vindre elles personalment a...?
Hi ha de tot, lògicament. En primer lloc, les companyies que venen perquè volen. Totes, no n'obliguem a cap. Encara que algunes ens ho poden obligar que vinguessin, però això no és el cas. Obligar perquè són bones companyies i perquè ens interessaria que vinguessin. Normalment el que passa en aquests casos és que moltes companyies, nosaltres encara com a teatre no fem producció, per tant vol dir que estem absolutament a expenses doncs, dels treballs, de presentació, de distribució, d'altres treballs que es facin. Llavors, normalment hi ha rebem molta informació de treballs que es fan, de companyies, de propostes teatrals, de propostes de dansa, etc. I llavors nosaltres doncs, anem fent, a partir del que ells ens envien, doncs, fem selecció i també nosaltres en busquem. De vegades és a dir, gent que pugui interessar per la sala, per portar-la, i que ens pugui interessar a nosaltres a la programació. Vull dir que d'aquesta manera es va confeccionant tota la programació del teatre, que és llarga i intensa, perquè dic, com que ja fem tants fronts, des dels dies laborables de les escoles, els caps de setmana, a partir dels dijous en obert, doncs es va confeccionant així.
I fer una programació especial per escoles i una altra per dies laborables o passeu la mateixa durant un temps?
No, en l'apartat aquest dels espectacles familiars, les mateixes companyies que estan aquí els caps de setmana, que estan dos caps de setmana, la setmana que queda entremig, doncs ells fan les actuacions per les escoles. Llavors nosaltres des del teatre enviem a totes les escoles de Barcelona un dossier explicatiu dels espectacles que proposem per cada nivell, des de l'educació infantil fins a batxillerat, i llavors doncs, les escoles s'apunten i aquestes venen entre setmanes a horari lectiu d'escoles, és a dir, que ens venen entre quarts de 10 i les 12 del matí i després alguna vegada a la tarda. Però normalment la programació per escoles funciona pels matins. I aquí són les mateixes companyies que fan les campanyes per escoles que els tenim després en la programació dels caps de setmana.
Quina programació, quines obres de teatre serien les que tenen més èxit?
Bueno, lògicament les que tenen més èxit sempre són les dels... la gent més coneguda, més mediàtica, per exemple, aquesta temporada, doncs, qui ha tingut, aquesta temporada que portem fins ara, qui ha tingut i segur que aquí tindrà més espectadors ha estat el Teatre de Garriga, que el vam tenir aquí, els vam tenir el mes de novembre, i llavors, doncs, evidentment, aquests són els que porten més públic. D'altres treballs o d'altres companyies menys conegudes, doncs, es fa molt més difícil doncs, que la gent vingui, i així.
I des de quan fa que aquest teatre és obert?
Mira, aquesta nostra és la tercera temporada estable i es va començar un any abans, o sigui que fa això, doncs, 4, ara anem com si sent pel 5è any natural, vam començar un setembre de 2003, 2004, 2005, 2006 i ara estem al 2007.
I quines són les entitats que formen part del teatre?
Sí, el teatre gestiona des d'una empresa privada que es diu de gestió cultural, que es diu 08030, i aquestes són tres socis, i aquests tres socis amb els treballadors, evidentment, que hi ha aquí, qui ens fa l'administració, qui ens fa la comunicació, el cap de sala, el tècnic de la sala, totes aquestes persones que fan possible que un teatre funcioni, però qui ho està gestionant és una empresa privada que té una concessió amb el districte de Sant Andreu. Una cosa que també m'he oblidat de dir, i és important també que dins de la programació aquesta, doncs, que tenim de tot l'any, durant el mes de maig dediquem el mes sencer a fer exposició, a fer la mostra de treballs d'entitats, això sí que són entitats, o escoles de teatre, o escoles de dansa, del districte de Sant Andreu, i llavors doncs, fem tot el mes de maig dedicat a treballs que ens puguin presentar. Des d'aquí se'ls dona una infraestructura professional de cobertura, tant doncs, d'assistència de llums com de l'espai on es fa, etc. I també es fa aquesta mostra, que és una part important de la nostra activitat. Després del mes de juny es dedica, i aquesta, com a teatre que estem aquí a Sant Andreu Vitali, també considero interessant, doncs es dedica a lloguers també sempre a escoles de teatre o escoles de dansa, doncs que el mes de juny és quan fan les seus exposicions dels treballs de final de curs, i llavors doncs, ho fem el mes de juny.
I a part d'obres de teatre i dansa, feu alguna activitat més?
No, ja en tenim prou amb aquestes, ens ocupen tot el dia. No fem més. Fem teatre, fem dansa i música. Per exemple, aquest any és molt probable que el SAT estigui dins de la programació del Teatre Grec, però això serà el mes de juliol, i dins de música, i això ho estem veient a veure si també és possible, fem un festival que es diu Música Àfrica, dedicat a la cultura i a la música africanes, de cultures africanes, i això aquest any ho farem el mes de juliol.
I, per exemple, les dates específiques, tant Carnaval com Nadal, feu algunes representacions especials per a aquestes dates? O continueu
no.
La programació?
No, sí. Ara, per exemple, nosaltres aquest Carnaval, que acaba de passar, doncs hem fet una programació normal de l'espectacle que teníem fent per escoles, que es diu El rei de la casa, i que es deia La meva Mercè, que no, encara ja s'ha acabat, que s'ha acabat aquest cap de setmana, que era un espectacle amb textos de la Mercè Rodoreda. No s'ha fet cap activitat especial perquè nosaltres tendim a programar aproximadament entre 3 setmanes o 4 un espectacle. Llavors vol dir que si estiguéssim molt pendents d'aquestes coses ens faria començar a saltar la programació i la gent estaria menys temps. I, per exemple, pels Nadals, doncs sí, aquests Nadals també hem triomfat molt dins dels familiars perquè vam tenir Macedònia, el grup aquest de música, i llavors doncs, també tots els dies que vam estar actuant van omplir la sala. I llavors, quan s'apropen sobretot els Nadals, que és una època on la gent va molt al teatre, doncs mirem de fer, dins de les nostres possibilitats, programacions més multitudinàries, no? Però no estem a expenses del calendari de festes del nostre país per anar-ho adaptant. Fem la programació de teatre estable.
Hi ha alguna, així, de cara a aquests mesos, alguna programació així a destacar per recomanar-la?
Bueno, ara ja s'ha estat acabant la nostra temporada estable, perquè el mes de març farem un espectacle de dansa molt bo d'una companyia de dansa contemporània que es diu Cobos Mica, que això serà el mes de març, i després un espectacle per adults que es diu Polacos, de la companyia El Camaqueda de Teatre. En els infantils tindrem l'Estaquirot, i tindrem també l'Estaquirot, que és un grup de titelles amb molt de prestigi, amb molt de nom. Tindrem un altre espectacle d'una companyia que es diu Simsalabim, i després el mes d'abril fem, i això es trobo que segurament, bueno, tot és destacable, però vull dir, com a més original, doncs es fan dos festivals, un de dansa contemporània, que es diu Dansat, i després un altre de pallassos, que es diu Apallassat, que dura 2 setmanes, el de pallassos, i aquí doncs, també fem moltes actuacions. Jo penso que llavors ja arribem al maig on fem aquesta mostra, és a dir, que ara ja ens queden com aquesta, que és tot això que us he dit, i el mes de maig la mostra d'espectacles de fets aquí en el districte de Sant Andreu, de gent aficionada.
ilusió, un destí, foc, els carrers i en el cor, que respon, són gallete de la revolució. Odi i amor, classe obrera, contra la col·lació, el carrer és així, cremar quan veu, vindre l'amenaça, un destí, foc, els carrers. Que respon, sons que alleteguen la revolució. Un destí, foc, els carrers i en el cor. Que respon, sons que alleteguen la revolució.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Aquí, al Centre Cívic de Trinitat, en companyia d'Antoni, que és del Servei de Dinamització Juvenil. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, explica'ns en què consisteix aquest servei de dinamització.
Doncs mira, el servei de dinamització és un servei que porta uns 6 anys funcionant, ¿vale? I aleshores ens encarreguem una mica de donar suport a, tant a entitats de joves com grups juvenils o com a joves particulars. I aquest suport el fem de moltes maneres, des de col·laborant amb joves que vulguin muntar alguna activitat, assessorant entitats juvenils amb temes de subvencions, etc., gestionant intercanvis internacionals. Tenim un punt d'informació juvenil que funciona en la Trinitat els dimarts, no festius, de 5:30 a 8:30. I què més, què més? I també treballem des d'una plataforma de participació, que és la taula d'iniciatives infantils i juvenils, que ens reunim pues, de forma periòdica per preparar pues, la castanyada, el Sant Jordi, el cap de setmana jove. I després, com a línia així de treball, adreçat sobretot a joves adolescents en el Centre Cívic, tenim un espai jove, que és un espai relacional on es pot venir a jugar pues, a la PlayStation, a tenis taula, tots els dilluns i dimecres de 5:30 a 7. I tenim tallers adreçats a joves també. Estem fent un de dansa del ventre, un de balls llatins, ara començarem un de pintura mural, i bueno, hem fet de discjòqueis, de maquillatge, anem fent tallers segons la petició pues, que ens va arribant per part dels joves.
Aquests tallers els escollim vosaltres, cada any varien?
Varien. Cada any, vull dir, depèn del taller que els joves proposin i tinguin ganes de fer. Vull dir, l'única condició que es demana per muntar un taller és que hi hagi un mínim de 8 persones que sol·liciti aquest taller i que es cobri una quota simbòlica. Vale? No es cobra una quota com el centre cívic, però perquè està subvencionat per part del servei de dinamització, però sempre es paga una quota encara que sigui simbòlica.
I per participar-hi, que has d'apuntar-te a una inscripció abans?
Sí, hi ha una prescripció abans de cada taller.
L'edat per a aquests tallers?
Els tallers van adreçats sobretot de 12 fins a 18 anys. Sí. Però, a veure, vull dir, es poden fer, si vinguessin joves de 23 anys a demanar tallers, doncs també els faríem, no? Però no és la realitat. La majoria d'adolescents que ens ho demanen tenen entre 12 i 16, no arriben ni a 18.
I quins són els tallers més freqüents que es demanen?
Ara, sobretot, el tema de la música, el tema doncs, del rap, del reggaeton, dels balls llatins... Música, vull dir, durant aquest any hem fet tallers molt relacionats amb la música, de percussió, de percussió africana, de dansa del ventre, molt de gralles també, molt d'aquest tipus.
I per festes així, per exemple el Carnaval, el Nadal, feu algun taller especial? Seguiu amb els de sempre?
A veure, des de la taula d'iniciatives infantils i juvenils preparem sobretot la castanyada i el cap de setmana jove. Després hi ha el cicle d'estiu, on depèn del que les entitats juvenils tinguin ganes de fer, podem fer moltes coses, des d'esports d'aventura, a fer una lligueta de futbol, moltes històries. I després hi ha activitats que ja en el barri ja funcionen per si mateixes, si nosaltres col·laborem, com la Festa Major, el Carnaval...
I aquest cicle de jove que has dit abans, que consisteix?
El cicle d'estiu.
Sí.
Cicle d'estiu, el Trinitarium és un cicle d'estiu que comença quan s'acaba el col·le i s'allarga durant el mes de juliol. I és una miqueta donar moguda doncs, a un temps del calendari que els joves ja no estan estudiant i tenen més temps lliure. Aleshores aprofitem per fer més activitats a la fresca i cinema i coses més d'estiu.
I amb aquest servei de dinamització, qui el forma?
Pues hi ha dos educadors dinamitzadors, la Laia, que s'encarrega de Bon Pastor i Baró de Viver, i jo que comparteixo Baró de Viver amb la Laia i m'encarrego de Trinitat Vella.
Ah, no solament és aquest barri, sinó
no,
són...
és un servei de tres barris, de Bon Pastor, Trinitat i Baró de Viver.
No.
Aleshores, sí. No, els dijous és el dia que estem a Baró de Viver, el dimecres és el dia que estem amb el punt de joves a Bon Pastor i el dimarts és el dia que estem a Trinitat.
I per formar part d'aquest servei de dinamització?
Per venir a parlar amb nosaltres, doncs mira, si ets un jove o una entitat juvenil o un grup de joves i vols informar-te sobre qualsevol història de joves, des de muntar una activitat, subvencions, qualsevol tema, pots adreçar-te al Centre Cívic Trinitat Vella. I jo estic per aquí els dimarts segur, segur, però s'ha de trucar i s'ha de reservar horari, o els dilluns i dimecres també acostumo a estar a la tarda. Aleshores el telèfon del Centre Cívic és el 93 345 7016 o el correu electrònic nostre, si ens volen escriure, és ara t'ho donaré, sdjuvenil@terra.es.
Vale.
Ens hi apuntarem.
I per aquests joves, quan fan les activitats, quina és la seva actitud? Com s'impliquen a l'activitat?
Bueno, depèn de l'interès que tinguin. En principi, com que partim ja de la seva demanda i dels seus interessos, l'activitat acostuma a funcionar molt bé. Perquè poques vegades ens inventem nosaltres una activitat perquè vinguin els joves, sinó que és al revés. I aleshores l'èxit està bastant garantit.
Bueno, i ja dic que fa 6 anys que...
Sí, portem des del 98 o per ahí, vull dir, portem... igual una mica més de 6 anys i tot.
I sempre ha funcionat igual?
No, quan va començar com a suport. Era un servei que donava suport als tres casals de joves que hi havia a la Franja Besòs. Els casals de joves van desaparèixer i el servei es va reestructurar. I actualment portem el tema de joventut en els tres territoris a tots els nivells.
Us subvenciona algú?
Això. Nosaltres, sí, nosaltres som un servei dependent del districte de Sant Andreu i aleshores tenim un expedient econòmic propi. I a part d'això tenim suport per part de l'oficina del Pla Jove o de la Direcció de Joventut. Tenim un suport manual i amb aquest suport és com paguem les activitats i donem el suport als joves.
I aquestes activitats sempre es fan en aquest aquí al centre o teniu diferents locals?
No, nosaltres, de fet, al centre tenim l'espai jove i la línia de tallers, però les activitats les fem a tot el barri, a tot el territori, allà ens ho proposin.
Vale.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs avui hem parlat de teatre amb els responsables del Sant Andreu Teatre i ara mateix parlàvem amb els responsables del Servei de Dinamització Juvenil d'aquí de la Trinitat Vella i nosaltres que ara ens toca doncs, començar a explicar-vos algunes de les activitats o actes als quals doncs, podeu accedir aquest cap de setmana o avui mateix doncs, perquè us ho passeu doncs, d'allò més bé. Ens n'anem ara cap al Centre Garcilaso. Trobem una exposició que es diu Saps què faràs?
El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix l'exposició Saps què faràs? Al punt d'informació juvenil Garcilaso tindrem l'exposició Saps què faràs, on els joves que finalitzen l'ESO es podran informar sobre les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a què poden accedir els joves que acaben els estudis d'ensenyament secundari, tant si han obtingut el graduat com si no. És obert avui de 8 a 10 de la nit i demà de 2:15 a 3:15 i de 5 a 10. Els assessoraments individuals són cada dilluns de 4 a 9 i cal cita prèvia. Les visites guiades en grup també calen cita prèvia. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, i continuem al Centre Garcilaso perquè hi ha un concert de Adyacentes, la banda de Latin Jazz de Barcelona.
El Centre Garcilaso al carrer Juan de Garay número 116 us ofereix avui a les 10 de la nit el concert Adyacentes, banda de Latin Jazz de Barcelona. L'entrada general és de 3 euros.
I si us agrada doncs, estar ben acompanyats per la vostra mainada, per als nens, doncs avui podeu gaudir... No, avui no. Demà, a les 12 del migdia, podeu gaudir d'una activitat infantil al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. Demà, a les 12 del migdia.
La botiga FNAC de la Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix la presentació...
No, parlem abans de l'activitat infantil al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca que es realitzarà demà dissabte a les 12 del migdia al Centre Cívic de la Sagrera que es troba al carrer Martí Molins número 29 i fan un espectacle.
L'espectacle infantil de titelles amb Patufet a càrrec del Galiot Teatre, un dels primers contes que l'infant aprèn a l'escola Bressol. Un clàssic que no hem volgut oblidar i amb una escenografia molt visual i plàstica. L'entrada general és de 2,50 €. És entrada gratuïta pels menors de 6 anys.
Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar. Ara també parlem de La Maquinista, que es fa la presentació i taller del taller còmic i il·lustració.
Ara sí. La botiga FNAC de La Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix la presentació i taller còmic i il·lustració. Avui, des de 6:45 del vespre i demà a les 12 del migdia, el divendres 21, el taller d'il·lustració, titant i producció i postproducció a càrrec de Juan Ruiz i Lex Augué, i el dissabte 22, taller de narrativa visual a càrrec d'Abel Carrasco. L'entrada és completament gratuïta.
Molt bé, i ara ens anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu. Hi ha un taller que porta per nom La Factoria de Sant Andreu, un món tou.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix cada dissabte, a les 12 del migdia, el taller La Factoria de Sant Andreu, un món tou. L'artista convidada, Esther Conteleta, ens ofereix un taller on els materials tous constitueixen un món imaginari on no hi ha línies rectes. És una activitat recomanada per a nens i nenes majors de 5 anys. Cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta.
I del Centre Cívic de Sant Andreu ens n'anem cap al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu on es realitza un taller que porta per nom Danses i Jocs Tradicionals.
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu al carrer d'Arquímedes número 30 us ofereix a partir de 6:45 de la tarda un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa, un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments, un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. Taller per una mainada a partir de 4 anys, els preus són per confirmar i cal una inscripció prèvia.
Molt bé, i la setmana que ve tindrem convidats aquí als estudis que són, pertanyen a l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats, que realitzen una activitat com és aquesta exposició Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón, això es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia, de dilluns a divendres, fins al 26 de gener, l'exposició Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. Consisteix en una exposició de fotografia i vídeo de Joan Anton Serra Oller i Jaume Serra Torrelló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels llocs que foren protagonistes de molts actes de lluita, resistència i repressió. Els horaris d'apertura són dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9, i diumenges de 11 a 2. Està organitzat per l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats. L'entrada és gratuïta.
Doncs ja veieu que aquesta exposició és oberta cada dia, per tant no teniu excusa per acostar-vos-hi i gaudir d'aquesta exposició. A més, val la pena perquè parlarà dels maquis, d'aquella gent que durant l'època de Franco doncs amagava per les muntanyes i feia passar tot tipus d'informació a la gent que vivia a casa seva. Doncs abans de continuar, aprofitem aquests minuts per comentar-vos de quina manera us podeu posar en contacte amb nosaltres. Doncs aquella gent que doncs vulgui fer arribar la seva opinió, dubte, suggeriment, doncs ens podeu trucar al telèfon 93-345-64-54. Això sí, avui no truqueu perquè tenim dificultats tècniques amb telefònica, que no, es veu que la telefònica no ens acaba de cuidar. Per tant, sí que podeu trucar a partir de dilluns. Aquest telèfon, ho tornem a repetir, és el 93-345-64-54. El que sí que podeu utilitzar a partir d'avui i a partir d'ara mateix és el mail que tenim nosaltres perquè ens feu arribar doncs, allò que vosaltres creieu més convenient, que és informatius@rtv-migfm.com. I també dir-vos que si voleu estar informats doncs, a qualsevol hora de tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu, doncs que teniu una opció que és adreçar-vos a internet, trobareu totunpoble.blogspot.com i allà doncs, us podeu descarregar totes aquestes informacions que us estem comentant avui, a més d'altres que trobareu també a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Ràdio Trinitat Vella, que és rtv-migfm.com. Doncs tot això complert si voleu doncs estar informats d'allò que passa als vostres barris. I ara sí, ara ens n'anem de teatre, ens n'anem a gaudir d'una obra que es diu Papyrus i que el realitza a càrrec de la companyia Chirriquiteula Teatre.
El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix els caps de setmana la representació de l'obra de teatre Papyrus a càrrec de la companyia Chirriquiteula Teatre. Papyrus és un brillant espectacle que ha voltat per tot el món, guanyador del Premi al millor espectacle i a la millor direcció al FETEN, Fira Europea de Teatre per a Nens i Nenes del 2005, i el Premi a la millor escenografia, formada tota de paper, a la Fira de Titelles de Lleida del 2008. Un carregador de moll i una pallessa es troben per casualitat escapant de la guerra. Junts, amb sentit de l'humor i una creativitat sorprenent, donaran vida a un nou món. Un espectacle que parla de l'amistat, de l'esperança, la por i els temors que ens fan petits. Els dissabtes a 6:15 de la tarda, els diumenges a les 12 del migdia, l'entrada general és de 8 euros i els abonaments al SAT 3, 19 euros amb 50 cèntims i també els abonaments al SAT 5, 27 euros amb 50 cèntims.
Doncs hem de dir que aquests abonaments, el SAT 3 i el SAT 5, és per si voleu gaudir doncs, una vegada més de l'espectacle que s'hi realitzi a la sala del Sant Andreu Teatre. Molt bé, doncs una altra sala important als nostres barris a tenir en compte és la nau Ivanov. Allà es realitza l'exposició Ajax 7, Premi Joves Arquitectes.
Fins al 31 de gener, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, la nau Ivanov us ofereix l'exposició AJAC, 7è Premi Joves Arquitectes. Aquesta exposició mostra els treballs guanyadors de la 7a edició dels Premis AJAC, organitzats des del 1996 per l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, AJAC, i convocats cada 2 anys amb l'objectiu de donar a conèixer la producció dels arquitectes joves i de donar suport a la seva projecció. Hi trobareu exposada la documentació que ha estat objecte de valoració per part del jurat, tal com li va ser lliurada. Els participants han estat arquitectes menors de 40 anys que han presentat els treballs realitzats durant el període 2008-2009 a les categories d'obra construïda, projectes no construït, treballs d'investigació teòrica, tecnològica o una altra producció entorn la difusió cultural de l'arquitectura, articles, assaigs i projectes final de carrera.
El jurat internacional, voluntari i que ha participat de manera desinteressada ha estat format per professionals de reconegut prestigi que han avaluat els treballs de manera individual, presentats sota rigorós anonimat.
L'exposició forma part del premi que reben els arquitectes i equips amb projectes seleccionats, tot contribuint-ne a la projecció mitjançant la difusió de la seva producció. El premi consisteix també en la publicació d'un llibre amb els projectes premiats i la participació dels equips guanyadors a les tertúlies en experiències. La JAC és una agrupació de joves arquitectes que neix l'any 1993, vinculada al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Des de l'inici pretén ser el marc de referència obert per estimular els joves en el camp arquitectònic, professional i cultural. Es proposa com la plataforma dels joves arquitectes per escoltar i fer-se escoltar.
Molt bé, doncs Noemí Escribano, explica'ns qui són els comissaris d'aquesta exposició.
Són l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, AJAC, Mireia de la Nogal, arquitecta coordinadora del Premi AJAC 7è. Dissenyadors de l'exposició són en Jaume Ferreny, arquitecte, i Maite Sainz de la Maza, arquitecta.
Molt bé, i encara tenim algunes coses per comentar-vos perquè encara ens queden uns minuts de programa, així que els aprofitarem per convidar-vos a anar al Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza una exposició que porta per nom Programa de Residències Pinotxo 2011.
Així és, el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix de dilluns a dissabte, del 14 de gener al 5 de febrer, l'exposició Programa de Residències Pinotxo 2011. Un cop finalitzat el període de residències, els artistes que van ocupar els tallers ubicats a l'antic recinte Fabril de la Fabra i Coats presenten els seus treballs a la sala d'exposicions. De dilluns, de 4 de la tarda a 10 de la nit, els dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 4 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Els dissabtes, de 11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 10 de la nit.
I hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta.
Així és.
Hem de dir-vos també que la gran majoria d'activitats que us diem des d'aquí doncs tenen el preu gratuït, amb la qual cosa doncs no teniu excusa per acostar-vos-hi i gaudir d'alguns d'aquests espectacles. I acabarem el nostre programa d'avui tornant a la nau Ivanov. Ja sabeu que és aquest escenari de creació que trobem a la Sagrera. I allà es realitza una obra de teatre que es diu Shakespeare per 4. Això, doncs, amb la virtut de Macbeth, que és un dels personatges que va crear Shakespeare en el seu dia. Doncs ens anem cap a la nau Ivanov.
La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix de dimecres a diumenge, del 17 de gener al 13 de febrer, la representació de Shakespeare per 4, Macbeth. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau Ivanov, de dimecres a dissabte, de 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Macbeth és un guerrer que, per curar-se del pànic que l'ha acompanyat tota la vida, acaba convertint-se en la mateixa font del terror. Macbeth és un home que, per voler tenir més del que té, que és molt, ho acaba perdent tot, esposa, amics, posició, reconeixement, fins a la pròpia vida. Macbeth es consumeix en un espiral de violència i de terror, però per què ho fa? Macbeth és també la història d'una dona. Lady Macbeth és, aparentment, una dona valenta perquè aconsegueix de sobreposar-se al pànic, perquè és qui l'assumeix el pes terrible de totes les decisions. Però per què es comporta així? Què la fa llançar-se a un camí de sofriment? Macbeth parla, doncs, d'una parella, parla de l'amor, la necessitat, dependència, el desig, els somnis. És la història d'un home que ho perd tot, que deixa escapar la felicitat que tenia tan a l'abast i volem saber per què.
Molt bé, doncs encara ens queden uns minuts de programa que podem aprofitar doncs, per fer-vos arribar algunes de les notícies que us comentàvem en començar la nostra programació d'avui. I si voleu, doncs, el que podem fer és anar directament a conèixer doncs, el túnel del TAP que diu que estarà acabat l'any 2011, per tant, entrem dintre del que són les previsions. Aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat de la Sagrera a Sants i el ritme actual de construcció es manté. Tot i que és una obra acabada de començar, les obres de l'estació de la Sagrera també aniran traient el cap al districte de Sant Martí. Si bé aquest és un altre llarguíssim projecte que no estarà a punt fins al 2016 com a mínim. Primer s'han d'arrencar a prop de 500 arbres de la ronda del Sant Martí, una part dels quals doncs, es transplantaran a altres espais verds de la ciutat per començar a construir la pantalla de mar de la futura estació. Però hi ha altres infraestructures estratègiques que haurien pogut començar aquest 2011 i que amb l'ensorrada d'ingressos a la Caixa de l'Estat doncs, han quedat congelades en espera de la millora dels comptes públics o d'una sortida financera que permeti abordar-les. Doncs les més perjudicades, quines són?
Per la retallada obligada del Ministeri de Foment han estat la construcció del nou accés de Rodalies a les terminals T1 i T2 de l'aeroport del Prat. És una obra que s'havia posat a licitació i que s'ha aturat, perquè com que encara no havia estat adjudicada, a la cap constructora no ha suposat cap perjudici econòmic per al govern espanyol.
Doncs la Noemí ens acaba d'explicar què és el que el Ministeri de Foment ha anunciat.
Va anunciar que retardar un any l'adjudicació i l'inici de les obres, però el cert és que el projecte de pressupost general de l'Estat per al 2011 no en recull l'inici fins al 2013, l'any en què hauria d'haver estat acabada segons les previsions inicials. No serà fins al 2012, doncs, que les terminals T1 i 2 i T2 de l'aeroport del Prat tindran un enllaç ràpid amb la ciutat gràcies a la nova L9 del metro.
Hi ha un altre projecte que els partits catalans i els sectors econòmics consideren urgent i la situació de la qual és encara més indefinida. Els nous accessos viaris i ferroviaris al port de la ciutat, els projectes no s'han posat a licitació i no es faran amb el fons públic propis de l'Estat. El govern espanyol, a la manera com ha fet el govern de la Generalitat en el cas de la línia L9 del metro i altres infraestructures, buscarà la participació de les constructores en el finançament de l'obra, una fórmula que també es reserva per a la reforma de l'estació de Sants.
Molt bé. I hem de dir que avui és l'últim dia per poder optar als sorteig d'horts urbans a la Trinitat Vella. Quin és l'objecte? Doncs sortejar el sorteig de 4 parcel·les i creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu que tinguin 65 o més anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola. Doncs aquella gent doncs, que s'hagi jubilat doncs, té l'opció de poder de gaudir d'un hort que es posarà al seu abast. Quines són les condicions per poder-hi accedir?
S'ha de fer la sol·licitud dintre del període especificat. No conviure al mateix domicili amb algú a qui ja se l'hagi adjudicat una parcel·la. No haver estat anteriorment adjudicada una parcel·la No haver estat anteriorment adjudicari d'una parcel·la del projecte d'horts urbans. Les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic entre la llista d'admesos. El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de Sant Andreu durant el període d'inscripció.
Doncs hem de dir novament que avui és l'últim dia, així que si voleu gaudir d'aquest horts urbà, passeu per l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu a la plaça d'Orfila número 1. Doncs moltíssimes gràcies, Noemí Escribano, per avui passar pel nostre programa. També a Ana Preses, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I al Xavi Álvarez, sense el qual doncs, no podríem realitzar aquest programa. Així que ho deixem aquí, que passeu un molt bon cap de setmana.